Ràdio Vilafranca.
Molt bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa. Comencem setmana aquest dilluns 15 de setembre de 2025. En nom de tot l'equip, repartit per Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, des de la capital alpenedesenca, us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Quedeu-vos, plegats compartirem 3 hores de ràdio des d'ara i fins les 12, que sonaran d'aquesta manera i amb aquestes veus. N'hi haurà moltes. D'aquí uns instants, amb la roda d'actualitat, us expliquem què passarà al llarg d'aquesta setmana, des d'avui i fins diumenge, als nostres municipis i a les dues comarques. A 9:45, primer flash informatiu del matí, en són 3, 9:10, 10:11 i 12:12, són 4-5 minuts per actualitzar-nos. A continuació d'aquest primer flash, els esports, avui amb entrevista als entrenadors del Moja i del Calafell, que han disputat la 38a Copa Olèrdola. També serà protagonista el Calafell, que s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana. A les 10:06 obrirem la segona hora d'aquest dilluns 15 de setembre, tot parlant de l'inici de curs al Casal Municipal de la Gent Gran de Sant Sadurní, amb la regidora Júlia Rosa i la seva dinamitzadora, l'Àngels Garola. I els darrers minuts abans del flash de 10:45, connectarem en directe amb la Fassina de Sant Sadurní, on estaran presentant el Cabatàs 2025. Aquesta última hora, amb les novetats d'aquesta nova edició del Cabatàs Sadurninenc, donarà pas al flash informatiu, on escoltem la resta de notícies que marquen aquest dilluns. I a continuació, jardineria amb el Tom Vilarrúbies, que continua amb nosaltres dilluns sí, dilluns no. I avui, en aquesta estrena, molt ben acompanyat de l'etnobotànic i herbolari menorquí Marc Moll, que acaba de publicar la guia de les plantes silvestres medicinals de Menorca, Mallorca i les Pitiuses. De plantes silvestres medicinals, no només de ses illes, sinó d'arreu i de les seves propietats, en parlarem amb ells a partir de 11:15. Continua amb nosaltres l'Institut d'Estudis Penedesencs, que un cop al mes ens acostarà l'activitat que desplega al llarg de tota la vegueria penedesenca. I avui a les 11:06 estrena, ens acompanyarà el Joan Soler Bordes i presentarem les 31a jornades d'estudis penedesencs que tindran lloc a partir d'octubre i que versen sobre la llengua del Penedès com a factor de cohesió social. A 11:45, últims 5 minuts d'aquest flash informatiu, el tercer i darrer del matí, per saber què passa, com es porta aquest dilluns, com comencem la setmana a l'Alt i al Baix Penedès. I acabarem el matí i aquestes 3 hores de ràdio de Penedès en xarxa dedicant-nos una estoneta, ajudant-nos, cuidant-nos, perquè ens acompanya el fisioterapeuta i osteòpata Adrià Solís amb el seu Riquesa és Salut. I avui el que abordarem és com la fisioteràpia ens pot ajudar en aquesta beneïda tornada a la rutina. Beneïda o maleïda? Depèn de com es miri. Són dues cares de la mateixa moneda. Així transcorrerà aquest matí de ràdio. Benvinguts. Cada dilluns comencem endreçant la setmana i explicant què hi passarà als diferents municipis. És la roda d'actualitat que arrenquem a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Molt bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, arrenquem aquesta roda d'actualitat dels dilluns i ho fem a Sant Sadurní, explicant que avui a 9:45 es durà a terme a la Fassina de Can Guineu la roda de premsa de presentació de la 29a edició del Cabatàs, que es durà a terme el 3, 4 i 5 d'octubre i que presentaran avui mateix l'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet, i el regidor de Turisme, Pedro Campos, en aquesta roda de premsa on es marcaran les novetats d'enguany i també els detalls que us aproparem uns minuts abans de 10:45 del matí en una connexió, com comentaves fa un moment, en directe des d'aquesta presentació. Ja per dimecres, a les 7 de la tarda, també a Sant Sadurní, torna el cicle Especialistes. Ho fa, com sempre, a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia i aquest mes de setembre, per arrencar el curs, ho farà amb Glòria Ferrés, que presentarà els somiejos del passejant solitari de Jean-Jacques Rousseau, que estarà també acompanyada a la Glòria de la Montse Domènech i del Francesc Rovira. Ja per dijous, de 10:45 del matí a 1 del migdia, trobareu la unitat mòbil d'informació al consumidor a l'era d'en Guineu. També dijous, a 6:15 de la tarda, Storytime, amb Gina Ginger and the Color Fairy, a càrrec de Kids and Us a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia. Divendres, a les 7 de la tarda, també a la Biblioteca, la companyia És Grata presenta Reflexiones, un monòleg teatral amb José Bielma. Encara més actes a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, perquè dissabte a les 11 del matí tindrem doble cita. D'una banda, hora del conte per a petitons, amb coses que passen, a càrrec de la narradora Sandra Rossi, i d'una altra, el taller de mitologia, que es comença de nou, nova temporada, i ho fa aquest dissabte a les 11 del matí amb Apolo, el déu de la bellesa i les arts, a càrrec de Teresa Andreu. Totes aquestes propostes de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia i totes les que queden d'aquest mes de setembre, de fet, ens les presentarà aquí el programa dimecres a la gent del detall, la directora de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia, la Glòria Bricoller. Seguim repassant cites en d'altres municipis d'aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès. Seguim ara a Gelida, on dimecres a les 6 de la tarda al SIC i en el marc del Dia Mundial de l'Alzheimer 2025 es durà a terme una xerrada sobre alimentació conscient i demència amb claus per a una nutrició saludable durant la malaltia, a càrrec de la nutricionista Núria Arnau. Divendres a les 7 de la tarda s'inaugura l'espai 1880, l'exposició Imagineria versus Pintura Hiperrealista de Bartolomé Alvarado. I a la mateixa hora, però a la sala d'actes del Centre Cultural, podreu gaudir de cinema amb el cicle Gaudí i aquest mes amb la projecció de la pel·lícula La Fúria. I encara Gelida, dissabte, torna a la programació escènica i ho fa amb el Festival Píndoles, de 7 de la tarda a 9 del vespre, en punt de trobada a la plaça de la Vila i entrades ja disponibles a www.gelida.cat/píndoles o bé al SIC, a l'OH i a la Biblioteca Jaume Vila i Pasqual de Gelida. A Sant Pere, dijous a les 6 de la tarda, al Casal dels Marquesos de Lió, narracions extraordinàries amb en Jan i la mongetera de les paraules, amb Vivint del Cuento. I divendres a les 7 de la tarda s'inaugura al Casal dels Marquesos de Lió l'exposició Zodíac, d'Helena Marín. Seguim a Torrelavit, perquè diumenge se celebra el Correllengua. A 8:15 del matí arrencarà una caminada fins a Can Rossell de la Serra i en arribar hi haurà ballada dels gegants de Torrelavit, vermut i a les 2:00 arrossada popular. Mentre que a Subirats, dijous, de 6 a 8 es durà a terme el primer dels dos tallers sobre igualtat per entitats que ha programat l'Ajuntament, mentre que el segon és justament dissabte de 10 a 12, els dos, a l'Ajuntament. I diumenge, d'11 a 12, hi haurà visita guiada al Centre d'Interpretació de l'Última Defensa de Barcelona. I acabarem destacant que la desena edició de la Verema del Cava, tal com explicàvem divendres passat, que organitza AECAVA, la podreu gaudir durant tot el que queda del mes de setembre i tota la informació la teniu disponible a www.lavaremadelcava.com.
Ara serà Raimon de Cara des de Canal 20, des d'Olèrdola, qui ens explica com anirà la setmana a la resta de municipis de l'Alt Penedès. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bona setmana. Seguim amb més previsions per aquests dies. Avui mateix, a Can Trabal, al municipi d'Olèrdola, hem de parlar de la instal·lació d'un equipament vinculat amb la gestió mediambiental, perquè fins a la una del migdia està instal·lada una deixalleria mòbil a la zona esportiva. Portes obertes, d'altra banda, la casa dels Passos Petits, a Santa Margarida i als Monjos, tant avui dilluns com demà dimarts, a partir de 3:45 de la tarda i fins a 6:45. En aquesta franja horària es podrà visitar aquest equipament al carrer del Cel Claver número 9 dels Monjos. Els infants han d'estar acompanyats per una persona adulta. I aquest dilluns es reprenen les classes de ioga, de pilates i d'hipopressius que organitza l'entitat de l'Ateneu Mogenc Fem Poble, al centre cívic La Xarxa de Moja. L'entitat informa que encara queden places disponibles en els diferents grups. La reserva de places es pot fer per ordre d'inscripció al correu electrònic ateneumogenc@gmail.com. I aquest dimarts hi ha la festa de benvinguda, l'equipament per a joves Tangra amb els Monjos, a partir de les 5. Cal la inscripció prèvia al 629174007 o al 938181896 o bé per l'Instagram @tangram_jove. I amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Olèrdola, des del Consell Esportiu de l'Alt Penedès s'organitza un nou curs de gimnàstica de manteniment per adults a Moja. Les sessions es programen al gimnàs de l'Escola Circell els dimarts i els dijous. Ja comencen aquesta setmana, aquest dimarts, primer dia d'aquesta activitat, en horari de les 8 del vespre a les 9 de la nit. Per dijous, activitat de tatuatge de henna als Monjos al Tangram a 4:45 i al bibliobús, que divendres arriba de 4:45 a 6:45 de la tarda a Sant Cugat Sesgarrigues, al carrer Rasa de l'Amell. Per dissabte, visita guiada per un dels elements patrimonials més importants de les Cabanyes, del municipi de les Cabanyes, la capella de Sant Valentí, dues possibilitats de poder visitar aquesta joia del romànic a casa nostra a partir de les 11 o bé a les 12. Sant Valentí de les Cabanyes és un dels primers assentaments de l'ordre de Sant Joan de Jerusalem a Catalunya i és una església construïda al segle XIII sobre les restes del mosaic d'una vila romana. Té un preu d'entrada general de 3 euros i l'entrada reduïda de 2 euros. És imprescindible la reserva prèvia. També dissabte una activitat a Castellet i la Gornal familiar que s'inicia amb una manualitat per als infants i continua amb una passejada per conèixer els ratpenats al parc del Garraf, just quan es faci fosc, per descobrir els ratpenats que volellen pel al parc del Foix. Serà a partir de 6:45 i fins les 7 al tall infantil i la passejada de les 7 fins a 9:15 del vespre, uns 2 quilòmetres, dificultat baixa, activitat, com comentàvem, familiar, i el punt de trobada i al final serà la plaça de Torrelletes, al carrer Oms, a Castellet i la Gornal. I festa dedicada al grup ABBA, aquest dissabte a les 9 de la nit, amb sopar i ball, al local nou de Moja. Es demana als assistents assistir disfressats amb indumentàries que recordin les que lluïen els membres d'aquest mític grup suec. I 40è aniversari del casal de la gent gran dels Monjos, a la 1 dinar, i ja més tard, a partir de 10:45, ball amb la formació musical Melody a la societat La Margaridolla. Fins aquest dimecres es poden fer les inscripcions de 7 a 9 de la nit a la secretaria de la societat La Margaridolla. I per diumenge, celebració del 25è aniversari del grup Anem a Caminar dels Monjos. A les 8 del matí, sortida a caminar al Castellot de Castellví. Sabors en temps de guerra, una activitat amb inici des de Subirats a les 9. Visita combinada entre Subirats i Santa Margarida i els Monjos. El desplaçament entre el Ciudep i el Siarga es fa en cotxes particulars i la inscripció prèvia es pot fer a escapadasingular.com. I visita guiada un nou diumenge al Castell de Penyafort, a Santa Margarida i als Monjos. Opcions per fer la visita a 10:45 i a les 12. També la inscripció prèvia és imprescindible al 669-287-539. I cinema a les 7, diumenge, a la societat La Margaridolla amb la pel·lícula La Fúria dins del cicle de Cine Gaudí.
Des de Domenys Ràdio, la Lourdes Meronyo ens presenta la setmana als municipis del Baix Penedès. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, perquè aquest dimecres, a partir de les 10 del matí, hi haurà servei de podologia per a la gent gran. Serà el centre cívic al carrer de la Carretera. Continuem amb més cosetes, perquè també dimecres a les 7 de la tarda al local social de la urbanització El Papagai hi haurà club de lectura del Papagai. En aquesta reunió escolliran junts el primer llibre i fixaran els dies de trobada. I més coses. Aquest dijous, d'un quart de 5 a 5 de la tarda, hi haurà classes obertes gratuïtes de la Contrapunt. En aquest horari serà de banda i del 3 quarts de 6 a 2 quarts de 7 de la tarda de vent, fusta, vent i metall. Continuem perquè aquest dissabte celebren el 15è aniversari del Ball de Bastons de Sant Jaume dels Domenys. I dissabte, a les 5 de la tarda, la Societat de Llegir comença a escalfar motors al Carnaval de Llegir. Hi haurà la reunió informativa i inscripcions. Continuem ara a Llorenç del Penedès, perquè tot just el dimecres, dia 17, a les 7, a la Biblioteca Municipal, hi haurà club de lectura. Pel que fa dijous, a 7:15, a la Biblioteca Municipal, presentació del llibre Un passeig per la vegueria del Penedès, de Joan Serra Hernán i Montse Rodríguez González, en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Penedesencs. Pel que fa dissabte, a les 8 de la tarda, la comprativa, sopar de grups i col·laboradors i col·laboradores amb l'acompanyament musical de P.D. Crocs. Pel que fa a diumenge, durant tot el dia, el Centra't, Llença't Festival amb la interpretació conjunta de la cançó Les nits no moren mai, que us ho ampliarem més abastament a l'agenda al detall. I a les 7 de la tarda, la comprativa, Ball del Diumenge. Continuem a Banyeres perquè des d'aquest divendres fins al dia 27 hi haurà la celebració del centenari de la Societat Nova. Començaran divendres a les 7 de la tarda amb la inauguració de l'exposició 100 anys de Societat. Tot seguit, conferència sobre la història de la societat a càrrec de la Nati Castijón, directora de l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès. Pel que fa a dissabte, a les 11, castell d'inflables per als nens i nenes. A les 7 de la tarda, el gran espectacle del centenari. I tot seguit, aperitiu per als assistents. Ja pel que fa a diumenge, a 12:15, missa cantada, tot seguit cercavila a les 3, dinar de germanor, a 7:15, concert amb la copla i en acabar, traca de fi de festa. Continuem a Santa Oliva, ja que el divendres a les 7 de la tarda a la nostra llar hi haurà la sessió de cinema del cicle Gaudí amb la pel·lícula La Fúria. I diumenge a les 4 de la tarda al local cultural Santa Oliva Cultura Urbana. Marxem ara cap a la Bisbal del Penedès perquè el diumenge a les 11 del matí a la plaça de l'Església hi haurà l'esventat Chef, segon concurs de paelles. I ara és el torn d'anar cap al Vendrell, ja que comença aquest dimarts les festes de la gent gran. Dimarts a les 12 des del campanar repic de campanes, a les 6 a la plaça Nova, pregó d'inauguració de les festes de la gent gran a càrrec de la Míriam Buitrago. I tot seguit, flash move amb l'escola de ball de Míriam Buitrago, de la secció de ball de la Lira Vendrellenca. En acabar, refrigeri per a tots els assistents. Pel que fa a divendres, hi haurà a les 7 de la tarda a la plaça del Tívoli desfilada de moda de la gent gran. Serà a càrrec dels comerços locals i presentarà la Montserrat Salvatierra. Divendres, com sempre, Mercat Setmanal del Vendrell i dissabte, Mercat Setmanal de Coma-rua. Continuem a Calafell, ja que aquest dijous comencen les jornades gastronòmiques fins al 12 d'octubre d'arròs i tastets del Baix Penedès. I acabarem, com sempre, a Cunit, ja que, com cada setembre, l'Escola de Música de Cunit dona el tret de sortida a un nou curs ple de melodies i aprenentatges. Per això s'han fet classes obertes. Les sessions tindran lloc a l'Escola Pompeu Fabra, avui dilluns i el dimecres 17 de setembre a la tarda, i estaran centrades en el taller d'instruments de vent i en l'activitat de sensibilització musical adreçada als més petits.
I acabem explicant dia a dia què passarà aquesta setmana a Vilafranca amb Josep Maria Soler. Bon dia.
Bon dia, Sílvia, i comencem forts aquesta setmana, aquest dilluns, comencem forts sobretot des de la vessant d'activitat cultural, perquè avui a les 7 de la tarda i a l'Auditori Maria Rosa Juncosa es presentarà la nova programació professional d'espectacles de Teatre Cal Bolet i de l'Auditori Maria Rosa Juncosa, una temporada que començarà a finals d'aquest mes de setembre, amb un concert dels Pets, per cert, i s'allargarà fins a finals de gener, oferint al públic adult i familiar 24 espectacles de teatre, música, circ i escena híbrida. A més, durant aquest tram de temporada es podrà gaudir també per primera vegada del Festival Solus a l'Escorxador. La presentació de la gala anirà a càrrec de l'actor i cantant Gerard Frank, que s'encarregarà de presentar-la i que un cop més oferirà també al públic entrevistes i actuacions en directe, descobrint la programació completa des del mes de setembre i fins al mes de gener. Entre altres, es comptarà avui amb l'actuació de Joan Pons, a la veu i la guitarra, del Petit de Calaril. Les persones assistents a la gala viuran també altres actuacions, sorpreses i regals. Com dèiem, serà avui a les 7 de la tarda a l'Auditori Maria Rosa Juncosa. I a la mateixa hora, avui també ens convoquen els mitjans de comunicació perquè l'entitat Penedès per la Pau està preparant una manifestació per la pau, amb especial atenció a Palestina. En aquest cas, estan preparant una activitat que compta amb el suport de l'Ajuntament de Vilafranca i també dels partits polítics del PSC, Esquerra i Vilafranca en Comú, que convoquen doncs conjuntament els mitjans de comunicació en aquesta roda de premsa avui a la tarda per donar-nos més detalls d'aquesta activitat. Una manifestació que es vol multitudinària i que es planteja pel dimarts 24 de setembre a les 7 de la tarda i que ha de recórrer els carrers del centre de Vilafranca. Això és avui dilluns. Demà, entre altres aspectes, hem de dir-vos que ens han citat també els mitjans de comunicació des de l'Institut d'Estudis Penedesencs per presentar-nos o per avançar-nos també una notícia en roda de premsa. En concret, es tracta d'informar sobre el procés de recerca de les restes dels 4 membres de la Centúria Vilafranca que van morir en un combat a Vivel del Río, Terol, al front d'Aragó, al febrer del 1937, durant la Guerra Civil. Es donarà, doncs, compte i detalls respecte d'aquesta informació que ha treballat l'Institut d'Estudis Penedesencs. Aquesta roda de premsa tindrà lloc demà dimarts al matí i també demà ens comentaran des de l'Ajuntament de Vilafranca la presentació de la 8a edició de l'Obrim Vilafranca. En aquest cas, la regidoria de Turisme donarà doncs detalls d'aquesta activitat que permet fer visites a l'interior de cases i edificis d'interès artístic i arquitectònic de Vilafranca i que podem avançar ja les dates. Tindrà lloc el cap de setmana del 27 i 28 d'aquest mes de setembre. I parlant també d'informació, en aquest cas adreçada als comerços, i és que demà dimarts també, a 8:45 del vespre, i a l'Escorxador de Vilafranca, se farà una presentació del nou model de policia de proximitat de la Policia Local de Vilafranca davant de les juntes de les associacions de veïns i del sector del comerç. Així doncs, s'apunta aquesta novetat en relació a l'actuació de la policia de proximitat a Vilafranca del Penedès, de la que en donaran més detalls doncs, demà dimarts. Si passem ja a l'activitat cultural especialment o esportiva del cap de setmana, dir-vos, per exemple, que divendres s'inaugura una exposició de Marta Rodríguez, en aquest cas tindrà lloc als Trinitaris de Vilafranca, i es titula Anant cap al Pinyol. I, d'altra banda, el dissabte, recordem que aquest any Vilafranca del Penedès, ciutat del bàsquet català, hi haurà una activitat vinculada a aquesta qüestió i serà dissabte a les 11 del matí, una taula rodona del Bàsquet Tast, una jornada formativa d'entrenadors que organitza el Comitè Tècnic de la Federació Catalana de Bàsquet i que es fa a Vilafranca amb motiu doncs, d'aquesta ciutat del bàsquet català, un acte que té lloc dissabte a les 11 del matí a l'Auditori del Vinceum de Vilafranca. I per acabar també el mateix auditori i el mateix dissabte, però en aquest cas a 8:45 del vespre, el Jazz Club obre temporada amb el darrer projecte d'Albert Cirera i els Tres Tambors, una formació que gairebé amb 15 anys d'història només havia editat dos discos. El tercer el presenten en aquest concert d'obertura de temporada a Vilafranca. Serà dissabte a l'Auditori del Vinceum a 8:45 del vespre.
Gràcies, Josep Maria, i bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Les obres de la pista de Moja es preveuen acabar abans de finalitzar el mes d'octubre. Així ho ha exposat el regidor d'Equipaments de l'Ajuntament d'Olèrdola, Sergi Martínez. Martínez recordava que, tal i com ja es va informar en el darrer ple, les obres s'havien endarrerit a causa d'una situació de seguretat sobrevinguda, aliena a l'actuació de l'Ajuntament. Un cop instal·lada la coberta, ara falta completar la col·locació en l'entorn de la pista de la gespa artificial reaprofitada del camp als pins, instal·lar equipament esportiu com cistelles i porteries, així com el pintat de la pròpia pista. El regidor d'Equipaments també explicava que la zona esportiva de Dalmar es procediria a fer de manera imminent la reparació de la piscina. Des del govern municipal es subratlla la importància del projecte i s'indica que les obres de millora de la zona esportiva comportaran habilitar una zona de joc, la millora de l'espai del bar i un espai de trobada pel veïnat. La Contrapunt organitza classes obertes i gratuïtes a Sant Jaume dels Domenys. L'Escola de Música Contrapunt, amb seu a Sant Jaume dels Domenys, organitza classes obertes i gratuïtes per a famílies aquest dimarts. La primera classe serà de sensibilització adreçada a infants d'entre 3 i 5 anys. L'horari serà d'un quart de 5 a les 5 de la tarda. Seguidament tindrà lloc la classe de música en família adreçada a infants de 0 a 2 anys fins a 3 quarts de 6 de la tarda. En aquest cas, el que es busca és un espai on es permetrà als infants tenir un primer contacte amb la pràctica artística a través de la música, els sons i enfortir el vincle amb les famílies. Les dues classes s'impartiran a l'escola als quatre vents. Les 31enes jornades d'estudis penedesencs reivindicaran la llengua com a eina de cohesió social. L'Institut d'Estudis Penedesencs, a través de la secció del Parlar Penedesenc, dedicarà les 31enes jornades d'estudis penedesencs a reflexionar sobre el paper de la llengua com a factor de cohesió social. Les jornades es duran a terme entre el 24 d'octubre i el 22 de novembre en municipis com Capellades, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Sadurní, Sitges, El Vendrell, Vilafranca i Vilanova. L'acte inaugural tindrà lloc el divendres 24 d'octubre a les 7 de la tarda a l'Auditori de Vinceum i comptarà amb les intervencions de Ramon Arnabat, president de l'entitat, i Ramon Marrugat, cap de la secció del Parlar Penedesenc. Les jornades compten amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat, diversos ajuntaments i consells comarcals, així com institucions culturals i acadèmiques del territori. I acabem explicant-vos que Toyo Ribas repassa els 325 anys de relació entre Sant Fèlix i Vilafranca a la conferència institucional de l'11 de setembre. L'Ajuntament de Vilafranca organitza cada any una conferència institucional amb motiu de la Diada. L'acte se celebra sempre a la vigília de l'11 de setembre a les 8 del vespre al Saló de Sessions de la Casa de la Vila. En aquesta ocasió, el conferenciant era el veterà periodista Antoni Ribas, que té publicats diversos llibres sobre la Festa Major i sobre la figura del Sant. El fet que s'hagi fet coincidir la seva conferència amb l'11 de setembre és perquè justament les relíquies de Sant Fèlix van arribar a la vila aquell dia de l'any 1700. En el seu discurs, el periodista Antoni Ribas va remarcar el fet que el Sant i la Festa Major han avançat junts durant més de 300 anys, traslladat a una celebració religiosa en una festa central de tota una col·lectivitat.
Penedès en xarxa. Els esports.
Obrim el bloc esportiu per repassar l'actualitat de quilòmetre zero, uns esports que avui comencem amb protagonistes, dedicant aquests primers minuts a la 38a Copa Olèrdola de Futbol, una de les competicions amb més solera de la pretemporada del futbol penedesenc, que disputaven dijous passat a partit únic l'agrupació esportiva Moja i el Club Futbol Calafell, i que el nostre company de Canal 20, Raimon de Cara, seguia.
Aprofitant que aquest darrer dijous era festiu, Diada Nacional de Catalunya, 11 de setembre, se celebrava a les instal·lacions del Camp dels Pins de Moja la 38a edició de la Copa Olèrdola de Futbol, partit únic. El Moja s'enfrontava al Calafell i ha guanyat la Copa al Calafell per un 2-4 final. Conversem quan just ha finalitzat aquest partit amb el mateix entrenador del Calafell, l'Òscar Martínez. Òscar, què tal? Molt bon vespre.
Hola, bona tarda.
Suposo que satisfet el rendiment dels teus jugadors.
Bueno, estem a pretemporada, ahir vam jugar un partit, amb aquesta setmana hem jugat 5 partits en 7 dies, llavors estem una miqueta carregats, vaig rotant, vaig provant cosetes, la lliga comença allà. I res, principalment sí, contents per una miqueta per veure cosetes que treballem, mobilitat, jugades ensaiades, bé, molt bé.
Heu començat molt bé, amb gairebé 10 minuts ja estàveu amb 2 gols d'avantatge al marcador, després el Moja ha reaccionat i us ha empatat.
Sí, malauradament això ens passa, i ens va passar el mateix. Ens fiquem molt d'hora per davant i després com que baixem els braços una miqueta ens confiem i no et pots confiar mai de ningú. Ahir va passar el mateix, ahir vam jugar també un partit i anaven 4-0, es van confiar, es va posar 4-2 i van acabar 6-2, però no ens podem confiar mai i hem de donar sempre el màxim.
Al final descans 2-3 i a la recta final de a les acaballes gairebé al moment final del partit, aquest definitiu 2-4. Un Calafell que pel que hem vist sobre el terreny de joc doncs ha de ser un dels grans aspirants a l'ascens de tercera a segona.
Sí, això diuen, això diu la gent, jo estic molt content amb l'equip. Tenen molta qualitat tècnica, fa falta que aprengui una miqueta a competir. Una cosa és jugar a futbol, una altra cosa és competir. I aquesta és la meva eina, que competeixin el millor possible i guanyar partits per pujar a segona catalana, és l'únic objectiu.
Com has vist el Moja?
Molt bé, m'ha sorprès. Crec que el Víctor ha fet molt bona feina, està fent molt bona feina. M'imaginava una miqueta pitjor, però la veritat que molt bé, molt ordenat, bé en la pressió, o sigui que molt bé. Li auguro bons resultats.
I què et sembla que hi hagi una competició d'aquestes característiques, un torneig de pretemporada que ja arriba gairebé a les 40 edicions, 38 aquest 2025, com ho veieu?
Bueno, jo content i ja la vaig jugar, jo vaig ser entrenador del Sant Pere amb 94 anys,
sí.
Llavors ja he competit això, però bé, molt bé, està bé que els pobles facin aquests tornejos i aquestes copes, sí, molt bé.
I ara amb tots els ànims posats, centrats en l'inici aquest proper cap de setmana del 20-21 de la Lliga, amb el que comentàvem, tothom diu que sou els grans favorits, un dels grans favorits per pujar, i qualitat teniu.
Sí, tenim qualitat, ara s'ha de fer equip, ens hem de conèixer, és el meu primer any a aquest club, porto poc menys d'un mes i bueno, fer que això sigui un equip, que competeixin i anar cap endavant.
Doncs enhorabona pel triomf avui, per l'obtenció d'aquest torneig de la Copa Olèrdola, aquesta 38a edició, i que vagi molt bé la Lliga.
Moltes gràcies.
I ara conversem amb l'entrenador de l'equip local avui, organitzador d'aquesta Copa Olèrdola de Futbol, Víctor Duque, què tal? Molt bon vespre.
Hola, bones.
Enregistrem aquesta conversa quan ha finalitzat aquesta 38a edició de la Copa Olèrdola. Era previsible una mica el resultat, que l'ha fet molt, molt superior, en aquest cas, no només a l'agrupació esportiva Moja, sinó entenc que a la majoria d'equips de quarta catalana.
Sí, no, la veritat que jo, pel que em deien, que l'ha fet tenia un equip que, amb el que si tot va bé, jo crec que pujarà, i a sobre d'estar a una categoria superior, jo crec que hem donat molt bé la cara. Sí que no sabia molt bé tàcticament com vindria i tal, però sí que juguen molt bé i al final han guanyat, però perquè s'ho mereixen i tenen nivell.
L'Òscar, l'entrenador del Calafell, ha dit que li ha sorprès gratament les prestacions de l'agrupació esportiva Moja fins al punt que ho ha estat bona part del tram final de la primera part, com a mínim, doncs empatar a 2.
Sí, no, la veritat que ell té un equip que, hosti, molt treballat, es mouen molt, i jo al final, si em posava a continuar jugadors, a seguir sombres i tal, té un equip que bueno, hem sortit del camp amb molt respecte, ens hem juntat i hem estat una estona 2-2, com tu ben dius. Sí que hem començat 2-0 perquè la veritat que no ho veiem, però hem col·locat dues cosetes, hem pogut posar-nos 2-2, després ha fet un golaç a l'última jugada del descans, i la segona part el mateix, hem estat a tu a tu una miqueta, hem tingut ocasions, hem tingut un mama al 87-86,
i que quan perdones això després ells també tenen molta qualitat i ens han donat el 4-2 a Fecans.
Estem a les portes de l'inici d'una competició a quarta catalana. El Moja encadena dos descensos consecutius. Això s'ha notat a l'hora de confeccionar la plantilla per afrontar amb garanties quarta catalana?
Sí que s'ha notat, perquè al principi d'estiu tenia una plantilla molt diferent del que tinc ara. O sigui, durant l'estiu hi havia gent que volia vindre, tal, però sí que hi havia gent que li tirava enrere això de que hagi baixat dos anys seguits i tal. Però al final la plantilla que tenim aquest any és gent que estima el Moja. O sigui, tenim de la més de la meitat gent que viu a Moja, que ha jugat a Moja, que ha jugat a les categories inferiors del Barcelona d'aquí del poble i sí que es nota molt el sentiment d'equip i sentiment de grup.
I això és un valor afegit, això també s'ha de notar en el rendiment.
Sí, no, aquí a sobre es coneixen la majoria, sí que hi ha gent que ve de fora que també ve per aportar i individualment i col·lectivament jo crec que l'equip ha fet un salt de qualitat encara l'any passat, encara que hagin baixat a quarta.
Al fil del que dius, per tant, el propòsit ha de ser estar a dalt a quarta catalana, a aspirar a l'ascens.
Jo li dic a tothom i hi ha gent que diu que guanyarem la Lliga, jo no vull pensar això. Jo vull pensar en una cosa molt important que els dic als jugadors i dic a tothom, que és disfrutar. Si amb aquest equip aconseguim disfrutar, treballem bé i tal, ja veurem on estarem. No vull posar cap objectiu, però sí que tenim un equip per fer moltes coses que sí que hem de mirar cap a dalt.
Molt bona imatge, sí que s'ha vist aquesta diferència en la categoria amb el Calafell, en una competició, la Copa Olèrdola, molt arrelada en el conjunt de la pretemporada del Penedès. És maco de disfrutar, de participar i de ser protagonista d'una competició així.
Sí, la veritat que jo mai havia estat a una Copa Olèrdola i més com a entrenador i mira, he disfrutat, he vist que molt, molt poble i el partit ha estat molt disputat, que per un aficionat de futbol és emocionant.
Hem de dir que una de les novetats del club, de l'agrupació esportiva Moja aquesta temporada, és la formació d'un equip de categoria juvenil. Fins ara el Moja tenia la vinculació amb el base Olèrdola, aquesta vinculació ara ja no existeix perquè el base Olèrdola passa a ser filial del futbol base del Sant Pere Molanta i ara s'ha creat un juvenil.
Sí, bueno, aquest juvenil bàsicament és per ajudar, bueno, va ser des del principi per ajudar l'amateur. Vaig contactar amb dos o tres jugadors que vaig tindre des de petits, que em porto molt bé, que sabia que no jugaven i que entre ells han anat cridant els seus amics i mira, i hem aconseguit un equip on ja avui ha debutat el Raül, que és és el capità del juvenil i és un dels principals que ha fet l'equip. I que sí que és un equip que jo crec que té les mateixes objectius que l'amateur, que és mirar cap endavant i a part ajudar l'amateur.
El que també hem pogut comprovar, ja fa evidentment ja fa uns dies que en gaudiu, però les instal·lacions perfectes, molt diferents a fa any i mig, per exemple.
Sí, no, és jo, un dels motius perquè he fitxat algun jugador és les instal·lacions. No hi ha cap, a part de Vilafranca, no hi ha cap camp que tingui un futbol set al costat i a sobre amb aquestes condicions de l'herba, que és una passada.
A gaudir-ne i això, i ara ja preparar el primer partit, no?, de la Lliga.
Sí, el primer partit, que és contra el Riu de Villas, que sí que ara ja queda aspirar ja aquest cap de setmana, que són amistós, i després ja que encara la Lliga.
Doncs que vagi molt bé. Gràcies per atendre'ns, Víctor Duque, el preparador del primer equip, l'entrenador de l'agrupació esportiva Moja i també un dels artífexs de la fundació de la creació d'aquest equip juvenil. Que vagi molt bé la temporada.
Moltes gràcies.
I ara conversem amb l'alcalde d'Olèrdola, en Jordi Álvarez, també, en finalitzar aquest acte de lliurament dels trofeus d'aquesta 38a edició de la Copa Olèrdola de Futbol. Jordi Álvarez, què tal? Molt bon vespre.
Molt bona nit, Raimon.
Com ha vist el partit? L'equip local, l'agrupació esportiva Moja, ha plantat cara, però el Calafell era superior.
Bueno, el Calafell ja sabem que és d'una trajectòria ja més elevada que la que avui té el Moja, però ho ha defensat molt bé el Moja i bueno, al final han sigut els primers gols han sigut així de casualitat, pel Calafell, però bueno, merescuda victòria pel Calafell, reconeixem el triomf, i el Moja que bueno, s'està iniciant i mica en mica anirà agafant aquest àmbit assolit per poder tirar endavant aquest projecte.
El partit al final acaba aquest resultat 2-4, però hi ha hagut aquest moment d'incertesa fins que al final doncs, s'ha acabat de decidir de cantar cap al Calafell, però vaja, hi ha hagut algun moment, alguns minuts que estava empatat el partit.
Sí, bueno, ha arribat un punt que ens pensaven que empataríem i aniríem a penals i dèiem, pues vinga va, que això encara podem donar-li el tomb. Els gols han arribat, els dos últims han arribat ja fora de temps, és aquell moment que és incertesa de quan farà el pitament a l'àrbitre, però bé, és el que ens ha sortit avui.
Una Copa Olèrdola que arriba a la seva 38a edició en aquest 2025. Per què s'organitza la Copa Olèrdola? Ens recorda una mica el sentit, els propòsits que té l'objectiu d'una competició d'aquesta trajectòria que ja va camí a punt de fer 40 anys. Per què es fa la Copa Olèrdola?
Bueno, considero que des de fa molts anys, 38, que pues, s'ha d'anar mantenint. És una tradició que el que fa és agermanar i donar visibilitat a l'esport, no? I amb el futbol, aquí amb aquest entorn que tenim, de tant el base Olèrdola com el Moja, amb unes instal·lacions que últimament les hem reformat totes i que podem gaudir d'un grans partits, doncs creiem que és un motiu suficient per destacar una competició com la Copa Olèrdola, no? És la 38 i anem pujant i des de l'Ajuntament, com s'ha vingut fent durant aquests anys, apostarem sempre perquè això sigui una tradició i no decaigui.
El model no canvia des de l'inici, l'organització l'assumeix de manera alterna, rotativa. Un dels equips federats de futbol del municipi, en aquest cas n'hi ha dos, Sant Pere Molanta i el Moja. Aquest any ha tocat el torn de l'agrupació esportiva Moja i l'any que ve en principi ha de ser el Sant Pere Molanta. I el que no canvia és el finançament que prové de l'Ajuntament.
Sí, no, és una cosa que està promoguda per l'Ajuntament d'Olèrdola. Llavors es finança a través d'aquesta subvenció que es destina, doncs això, no? Any rere any a poder gaudir d'aquesta copa.
El que sí que hem recollit són elogis sobre la instal·lació, les condicions de la gespa, molt diferent a fa uns mesos.
Bueno, ja va haver molta polèmica anys enrere per l'estat de com estaven aquestes instal·lacions. Vam entrar amb un propòsit de canviar perquè era necessari. Havien lesions dels jugadors i això va fer que molts haguessin de marxar a altres poblacions. S'ha pogut fer, estan gaudint d'aquestes instal·lacions i la nostra aposta és per l'esport i pel territori. Llavors el que farem, que és una zona àmplia per donar moltes coses a servir, estem fent també la pista coberta, que en breu també ja estarà acabada, i serà tot un conjunt que es podrà gaudir d'una manera de fer esport lliure, com es veurà en poc temps.
Ara ha apuntat aquest repte de finalitzar, acabar tot el que suposa les obres de la coberta de la pista de sortida, però centrar-nos en la instal·lació del camp municipal dels Pins. Quines coses li demanen als usuaris de la instal·lació, en aquest cas al base Olèrdola, l'agrupació esportiva Moja, què queda pendent de fer aquí, doncs, de manera a mitjà termini o curt termini?
Doncs mira, queden moltes coses. Primerament, els vestuaris els volem reformar, no? Ja tenim també una subvenció i mirarem de reformar tant amb taquilles com banquetes. I també una cosa que estem treballant, que ens ho venen demanant, és una zona que hi hagi un bar on puguin donar un servei a tota la gent que ve a gaudir de l'esport, perquè no sols venen els jugadors, venen també les famílies, pares, i és aquell moment de que una beguda, un entrepà, doncs es gaudiria molt bé amb aquest entorn. I estem treballant a veure on podem ubicar aquest diguéssim, bar per poder donar aquesta solució que ens la venen demanant.
Això serà durant aquesta temporada?
Bueno, els projectes no van lo ràpid que nosaltres voldríem. Si fos per l'equip de govern, demà mateix començaríem les obres. Estem en estudi, ho ubicarem, esperem acabar la pista coberta i un cop acabem mirarem com podem ubicar i donar solució amb aquesta demanda que ens venen cada dia dient.
Jordi Álvarez, alcalde d'Olèrdola, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Fins la propera.
Moltes gràcies, Raimon.
Després de l'entrevista, tornem a Domenys Ràdio, on la Lourdes Meronyo ens parla de la Lliga Catalana d'Hoquei Patins, que ahir aixecava el Calafell per segon any consecutiu, guanyant per tercera vegada en aquests últims 4 anys.
Així és, Sílvia. El Club Pati Calafell s'ha proclamat campió de la 21a Fritz Ravitch Lliga Catalana, després de vèncer el Barça per 4-2 a la final disputada aquest diumenge al migdia al pavelló 11 de desembre de Lleida. Aquesta és la segona vegada a la història que el Calafell s'imposa al Barça, després de 45 partits disputats entre ambdós equips. El Club Pati Calafell ha anat sempre per davant en el marcador i ha dominat la majoria de fases del partit. Al minut 18, Carles Domènech ha avançat al Club Pati Calafell després de culminar un contracop molt ràpid. Però un minut i mig després, Marc Grau ha aprofitat un embolic a l'àrea del Calafell per anotar el gol d'empat, fruit d'un rebot. Amb aquest marcador arribava el descans. Ja en la segona part, al minut 34, Jero García ha trencat la defensa del Barça amb una bola aixecada que ha entrat pel mig de la porteria blaugrana. El Calafé es trobava còmode a la pista i al minut 40 ho ha demostrat Carles Domènech quan ha esbitzat un tir potent que ha fet pujar l'1-3 al marcador. Quan no faltaven ni dos minuts per acabar el maig, la fortuna ha tornat a somriure al Barça, quan un tir de Ferran Pont l'ha desviat lleugerament Sergi Folguera a pròpia porta i que retallava distàncies. El Barça ha jugat l'últim minut i mig sense porter i amb el cinquè jugador a pista, però no ha pogut foradar la porteria d'un intractable Martí Serra. Amb tot això, que Carles Domènech ha robat una bola al centre de la pista per anotar el definitiu 2-4. D'aquesta manera, el Calafell s'ha emportat la Lliga Catalana després d'eliminar el Reus Deportiu en semifinals i de guanyar el Barça a la final. Anem a escoltar les declaracions que ens feia l'entrenador Guillem Cabestany.
El més xulo de tot jo crec que és veure el canvi de rendiment que van donar els jugadors, que van creixent, que ara ja són jugadors que l'any passat tenien els i baixos, ara estan ja començant a ser jugadors molt, molt fets i que els nous també van donant rendiment. Per tant, molt satisfet com a entrenador i dilluns a seguir treballant. Mira, que el Barça no tingui el seu millor dia, que creguis en el pla de partit. Jo crec que avui el millor ha sigut que del primer a l'últim minut hi ha hagut alguns moments que algun jugador s'ha sortit una mica del guió, però de seguida hem tornat al que volíem. Evidentment que quan jugues contra el Barça saps que no pots anar pecho descubierto, que es diu en castellà. Per tant, has de vigilar molt. Penso que a diferència de dijous hem defensat encara millor que dijous. Hem fet aquí un salt de qualitat i això ens ha permès mantenir la porteria, no et dic a zero, però gairebé, perquè a més els dos gols són dos accidents que no haurien de passar i poder-li competir. L'any passat ja vam acabar amb molt bones sensacions contra el Barça, però no vam aconseguir rematar-lo. Pues mira, aquesta alegria, encara que sigui la Lliga Catalana, no ens la treu ningú.
La pròxima cita del Calafell serà el dia 27 de setembre, quan s'enfrontarà a l'Adis Hoquei Ribas.
Gràcies, Lourdes, i enhorabona al Calafell, flamant campió d'aquesta Lliga Catalana d'hoquei patins. I acabarem amb l'Eric Guijarro, des de Ràdio Vilafranca, que ens acaba d'apropar l'actualitat esportiva penedesenca. Bon dia, Eric.
Molt bon dia. Doncs, novament, incidir en aquesta felicitació al Calafell i, en concret, també al seu entrenador, Guillem Cabestany, amb el qual en el passat també doncs, hem pogut compartir estones de ràdio i de converses i, per tant, també doncs, ens alegrem d'aquest èxit esportiu i dels que vagin venint. Seguim parlant d'hoquei, en aquest cas del Patí Vilafranca, que ja ha començat la seva aventura a la Lliga Catalana Plata. No ha començat de la millor manera. L'equip encara en plena pretemporada i, de fet, encara li manca un mes fins l'inici de l'Hockey Lliga Plata. Això ja és competició oficial, això sí que és veritat, organitzada per la Federació Catalana. També després escoltarem el tècnic Cito Expósito parlant una mica del paper de la federació en termes arbitrals, perquè la veritat és que l'actuació d'ahir a la poliesportiva del duo arbitral no va ser la millor. No van tenir el dia. Tampoc va tenir el dia el Vilafranca en la primera part, ja que al descans l'equip marxava perdent per 0-5. 5 contres del Mataró es van convertir en 5 gols. Tampoc va ser la tarda d'Edu Jurado, que s'estrenava davant la seva nova afició, però segur que vindran millors dies per ell. Una primera part en què el Mataró va tenir aquesta pólvora que li va mancar al Vilafranca, que en atac no va tenir massa oportunitats de gol i, de fet, el resultat, tot i ser potser massa avoltat, feia justícia el que es va veure. El Mataró, les que va tenir, les va posar cap a dins. Gols de Velarte, Llenes per partida doble, Arevalo i també Velarte, que feia el cinquè just abans del descans, feien aquest resultat de 0-5. Ja al segon temps, canvia una mica més la pel·lícula, potser el Mataró ja sense la necessitat d'anar massa més a l'atac, però també tenint oportunitats i en aquest cas trobant-se en Pol Castro sota pals, que va també intervenir en dues boles aturades i també fent una gran actuació de mèrit del jove porter del planter vilafranquí. 3-6, el resultat final, retallava diferències Ordóñez al minut 8 de la segona, després Velarte i tornava a ampliar diferències pel Mataró i Joan Gangonells amb un doblet que retallava finalment diferències fent el 3-6 definitiu a pocs minuts ja per acabar. Va tenir oportunitats de fer el quart del Vilafranca, però no va arribar i, en tot cas, la victòria ja era un impossible. Queden dies per davant, queden tests per l'equip de Cito Expósito, el quan escoltem.
Vinga, amb Sito Espósito en el debut oficial, amb competició, evidentment l'equip ja ha jugat amistosos. Sito, evidentment, nosaltres hem dit, la primera part ha marcat moltíssim, 3 gols de contra, i això és imperdonable, és a dir, és anar a remolc ja, no? Amb un 0-5 la segona part s'ha millorat molt més, parcial de 3-1 favorable, evidentment estem a pretemporada, hi ha moltes coses encara a millorar, no?
Sí, hi ha moltíssimes coses a millorar, és evident. El que passa que bueno, el partit s'ha donat amb un marcador que no era la realitat que estàvem veient damunt del terreny de joc. Crec que nosaltres tenim moltes ganes d'assimilar el model de joc molt ràpid. Això ens provoca precipitacions, no acabem ben situats en atac i d'aquí han sortit els contraatacs que ens han fet gols. Tot i així, tampoc no és normal que t'agafin 4 contres i et facin 4 gols. Ells han tingut una efectivitat molt gran. Nosaltres hem de corregir les finalitzacions, després també a darrere doncs, el repliegue no ha sigut prou correcte, però bé, tots aquests partits serveixen precisament per prendre conclusions, per veure el que cal treballar d'aquí a l'inici de la Lliga. A mi el resultat m'amoïna poquíssim i la Lliga Catalana, veient com venen els arbitratges i veient el que venen a fer la Federació, la veritat és que a la Lliga Catalana li donem encara menys valor del que tocaria, perquè, canviant de tema, avui estic indignadíssim amb el que ens ha vingut a representar l'arbitratge. Però bé, torno a dir-te que l'argument era que estem de pretemporada, que la Lliga Catalana realment és una pretemporada i nosaltres, lògicament, tot això ens serveix per veure què hem de corregir. Avui els balanços dolentíssims, per altra part, l'encert d'ells tampoc crec que és del tot normal. De fet, a la segona part també n'han tingut 2 o 3 i no han entrat. És normal que hi hagi transicions, però l'encert doncs, ens ha perjudicat moltíssim.
Tu has dit als àrbitres, no? Una de les noves normatives és això de les targetes, no? Avui jo m'he descomptat les grogues que ha vist el teu equip, no? No sé si això serà un problema majúscul per tots els equips.
Jo crec que no, el reglament serà per tothom i en aquest sentit crec que ens hem d'adaptar. Nosaltres avui hem sigut perjudicats perquè amb el marcador 0-5 doncs amb els àrbitres els hi poses molt fàcil, han d'acompanyar al final del partit i ja està. Això és responsabilitat del Vilafranca, no podem permetre un resultat de 0-5 a la mitja part.
Doncs les paraules de Sito Espósito. Queden dies per davant, queden setmanes per davant per seguir millorant. La Lliga Catalana Plata, que seguirà dimarts de la setmana que ve, amb partit a Palafrugell, i dissabte 27 a la pista del Jaiec. El Vilafranca ja que comença amb aquesta derrota. Veurem com segueix l'aventura. I pel mig, torneig internacional a França, a prop de Nantes, a 60 quilòmetres. La setmana que ve també ho comentarem. I recordar que aquesta setmana es reprenen les lligues de futbol. El Vilafranca, en partit ajornat aquest cap de setmana a Sant Cugat per la pluja. Ja el proper repte serà dissabte a les 4:05 de la tarda, jornada 1 de Lliga Elit al Camp del Manlleu.
Gràcies, Eric, i que tinguis bona setmana.
Bona setmana.